I bé, doncs, què us ha semblat aquesta peça? D'entrada, força llarga, oi que sí? I després jo penso que cal destacar-ne una sèrie, diem-ne, de curiositats. Per un cantó, la utilització de la banda sul palco, aquest conjunt orquestral que toca fora d'escena i que es percep clarament. Un truc utilitzat amb relativa freqüència durant les primeres dècades del segle XIX. Per un altre, perquè sent una obertura, al final incorpora un cor. Aquesta innovació tècnica va ser portada a terme per un famós compositor que ho va aplicar en dues de les seves òperes. En aquesta menys clarament perquè el cor enllaça amb el final de l'obertura, mentre que en l'altra és en el bell mig. Això us ho vaig explicar ja fa temps, potser no ho recordareu, però sense més preàmbuls us diré que heu sentit música de Rossini, l'obertura de la seva òpera Ricciardo e Zoraide, que ens porta al cor Cinto di Nuovo Allori. Eren el cor Geoffrey Mitchell i l'Academy of St. Martin in the Fields, sota la batuta de David Parry. Aquesta òpera pertany al paquet d'òperes sèries que Rossini va compondre destinades al Teatre San Carlo de Nàpols durant els anys que hi va treballar com a compositor resident. Anys molt creatius, per cert. Aquesta obra, poc coneguda, data de l'any 1818. Es va estrenar aquell any el 3 de desembre. Està ambientada en un escenari exòtic a més no poder, el país de Núbia, Nil amunt. I em preguntareu per què us he posat d'entrada música de Ricciardo e Zoraide. Doncs perquè, això potser sí que ho recordareu, ja us vaig dir que anava a sentir-la a Pesaro, en el Rossini Opera Festival. Efectivament, aquest any el meu pas per la ciutat natal de Rossini ha estat fugaç, just per gaudir d'aquesta òpera el dia 14 d'agost, el mateix dia funest en què es va produir el col·lapse del viaducte a Gènova, fet pel qual es va observar un minut de silenci abans de començar la representació. El repartiment de Ricciardo e Zoraide era de luxe, encapçalat per Juan Diego Flórez, l'imprescindible divo rossinià, i l'esplèndida nova estrella del firmament operístic, la soprano sud-africana Preti Yende, en els rols que donen títol a l'obra. En Flórez, en la seva línia habitual, va cantar impecable el seu Ricciardo. Musicalitat, timbre clar, elegància, facilitat pels aguts, són encara les seves principals bases i els seus 45 anys les ha consolidat. Encara li queda carrera per endavant, el tenor peruà, però penso que cal que es mantingui en aquest tipus de repertori, encara que vulgui ficar-se en papers de més gruix. A mi, per exemple, la darrera vegada que l'havia vist, que va ser la Lucia del Liceu, no em va acabar de convèncer com a Edgardo. Però la veritable joia de la nit, encara que el públic no ho acaba de saber i per això va recollir una mica menys d'oversions i bravos que en Flórez, però se mereixia el doble, fou Preti Yende. Per mi aquesta jove soprano de només 33 anys està cridada a un paper predominant en el món de l'òpera dels propers anys. La seva veu, que ha utilitzat molt com a soprano lleugera, si no recordeu que el novembre passat la vaig veure a Sevilla fent la filla al regiment, però que no és una lleugera perquè la veu és més robusta, amb una part central mòrbida i atractiva, bons aguts i domini de les coloratures amb una tècnica sense fissures. I mai podria ser per a soprano lleugera aquest rol de Zoraide, creat per Isabella Colbrant, que tenia una veu d'aquelles que podia cantar de soprano i de contralt. Definitivament un 10 per la Yende, perquè no li puc posar un 11, que si no...
Thank you.
interromput el relat per sentir una mica de música. Era l'escena final de Richard de Zoraide, or Piu Dolci intorn al core, que adopta la forma de vodevil. Ja ho sabeu, estrofa del solista alternada amb el cor. Eren Paul Nylon, Ernesto, William Matteuzzi, Ricciardo, Inelli, Miriccioio, Zoraide, amb el cor Geoffrey Mitchell i l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigits tots plegats per David Parry. Altres figures del repartiment foren Sergei Romanovsky com a Gorante. Aquest tenor rus és també una figura que destaca. L'any passat ja va agradar força com a Neocles a les Sièges de Corinth i en quan l'he tornat a apreciar. És jove encara i necessita anar creixent, però atenció al seu nom. També russa la mezzo Victoria Yarovaya, que interpretava el rol de l'antipàtica Zomira, i ho va fer d'una manera força correcta. El veterà Nicola Olivieri feia el petit rol d'Ircano, l'única veu masculina greu i que apareix només ja ben avançat al segon i darrer acte, va estar correcte i segur. I atenció a un jove tenor basc de només 23 anys, Xavier Anduaga, que ha sortit de l'Acadèmia Rossiniana. L'any passat, al Siège de Corinth, va fer un paper de dues frases. Aquest any, Richard de Zoraide ha fet d'Ernesto un paper secundari, però amb moltes més intervencions. Quina veu tan excel·lent, tan brillant. Aquest noi té, en el meu parer, un futur esplèndid. Però per un pare, canta a Espanya? No ho sé, jo només el veig a Pesaro. Doncs bé, acabo. El cor, que era el del Teatro Ventidio Basso d'Ascoli Piceno, va estar més aviat fluix, pel meu gust, i té no poques intervencions. En canvi, l'orquestra, la Sinfònica Nacional de la RAI, dirigida per Giacomo Sagripanti, va estar molt bé, amb un bon trem i dotant el conjunt de brillantor sense fissures. Un apunt final només. Richard de Zoraide és una òpera força llarga, unes 3 hores de música. L'argument és força absurd i mancat d'interès. Per això, en alguns moments en què la música decau i no és tan brillant, aquesta òpera arriba a ser una mica avorrida i pesada. Així ho vaig sentir i així us ho dic.
Parlem d'òpera. A Ràdio Sabadell.
Aquest programa és una crònica estiuenca d'activitats i esdeveniments diversos. Ara me n'haig d'anar una mica més enrere en el temps, concretament cap al dia 16 de juny, que mira per on encara no és l'estiu. Canviat Rossini per Puccini, Manon Lescaut, òpera que el Liceu va proposar el mes de juny i que jo vaig veure el dia 16 d'aquell mes i encara no n'havia parlat en el programa. Hem sentit del primer acte l'apassionada i preciosa ària de Degrier, Donna non vidi mai. N'era la versió del tenor americà Gregory Kunde amb l'Orquestra Simfònica de Navarra, dirigida per Ramon Tebar. No està gens malament, oi, aquesta interpretació per un tenor de 63 anys que tenia quan es va fer l'enregistrament l'any passat. Ara en té 64. Gregori Kunde és un fora de sèrie, en el meu parer. Tenor de llarga trajectòria, durant molts anys es va especialitzar en papers del bel canto i òpera francesa, i així jo l'havia vist nombroses vegades, Le Conte Ori, Hermione i Domeneo, Peixers de Perles, El Pirata, Zelmira, a Pesaro l'any 2009, per exemple. I de fa uns anys, sense deixar de tot els papers de l'època del bel canto, recordareu el Poliuto al Liceu al gener, s'ha ficat en el repertori més gruixut, amb Otello, Turandot, Manon Lescaut, etc. I ha triomfat igualment. Jo li vaig veure unes vespres sicilianes a València el 2016 i ara aquesta Manon Lescaut. I com sempre, esplèndid. Encara que la producció de David Livermore, que ens va oferir el Liceu, no l'afavoria físicament gens ni mica, musicalment va estar molt bé. També va ser per mi la primera oportunitat de gaudir de la veu d'una ara famosa soprano dramàtica, Lyudmila Monastirska, que no em va convèncer del tot, però. La producció em va semblar nefasta. Ho enfocava com si Manon i De Grie fossin emigrants en terra americana. I així bona part del muntatge ens porta a Ellis Island, la famosa illa on hi havia el centre de control dels immigrants en el port de Nova York, amb vistes de l'estàtua de la Llibertat inclosa. Això vol dir, és clar, que s'havia de canviar l'òpera d'època, passant del segle XVIII al XIX, amb la qual perd gran part de la raó de ser. No sé qui em va dir que volia ser un homenatge als refugiats. Doncs targeta vermella igualment. Manon no és ni refugiada ni immigrant. És una deportada convicta de prostitució. O sigui que l'escena final, buscant aigua enmig del hall d'Ellis Island, quedava com a mínim ridícula. Igualment no em va agradar gens que la casa de Geronte, esplèndidament interpretat pel veterà Carlos Chausson, el segon acte, fos un bordell, amb Manon actuant com la bagassa major. Encara que sigui una mantinguda, com la Violeta de la Traviata, presentar-la com una puta, pues, trobo que és faltar-li el respecte a aquest personatge tan fascinant, recreat de manera admirable tant per Puccini com per una mica abans, Massenet. Per acabar, us diré que uns dies abans de la funció, el dia 11 de juny, amb un grup d'amics, vaig tenir l'oportunitat de sopar amb en Gregori Kunde. Més encara, vaig seure al seu costat. I haig de dir que és un tio fantàstic, simpàtic, amable, pacient, per aguantar-nos a tots i fer-se fotos, imagina't. Humil. Ell diu que sense el públic no seria res i per això va estar per nosaltres i ens ho va agrair. Vindrà el 2019 a fer Turandot al Liceu. I us deixo amb un altre fragment de Manon Lescaut, In quelle trine morbide, l'àrea de la soprano de l'acte segon. És Montserrat Caballé amb la New Filharmonia Orquestra dirigida per Bruno Bartoletti. Oh.
Parlem d'òpera.
I ara sí,